divina, Islàndia. Em dic Lolita Bosch. Escric, faig periodisme, investigació i activisme per la pau. M'agrada viure la vida com la visc i sóc mare. Tinc 45 anys. Però mai, fins ara, no m'havia atrevit a dir públicament que dels 14 als 17 anys vaig ser víctima del bullying. Lolita Bosch, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Lolita ha explicat tot això, això que estava llegint és un fragment de la primera pàgina de, sí, de La ràbia, eh? Aquest llibre que t'ha valgut el Premi Roc Boronat i sí, que expliques la teva experiència.
La meva experiència fins als 17 i mig, quan vaig posar el 17, després hauria d'haver comptat aquest mig any, perquè mig any sí que compten, que és com la Sam, aquests dos mesos que li falten per fer els 9 anys, és un temps. Vaig patir bullying sistemàticament durant 3 anys i mig, sí.
I ara no només has fet això, sinó que... Clar, és que a més, jo crec que t'has decidit a escriure això perquè un dels teus assetjadors et va convidar a sopar.
Sí.
Al cap dels anys, pot sí, ser? Sí,
sí, vaig rebre una invitació on em deien que feien una trobada d'exalumnes i recordo la frase que em va semblar una mica de zipi-zape de vine que ens explicarem belles batalletes. Jo vaig pensar, ostres, si voleu saber belles batalletes hauríeu de parlar amb el musicoanalista perquè jo ja no tinc res més a dir-vos, diguéssim. Em vaig quedar molt, molt impressionada que un adult responsable, perquè ara és una persona normal, podríem dir, no es perpetua el rol. Vull dir, ara és un pare, té dues filles, és una persona responsable, un ciutadà de bé, diguéssim.
Clar, però per tu era un dels teus assetjadors.
Era
i tu vas pensar,
meu...
però quin morro, no?
Bueno, vaig pensar, com pot ser que no li doni la importància que té? Això és el que em va sorprendre moltíssim. Quin morro, sí, però també... Més enllà, perquè jo no tinc cap rancor als meus assetjadors, jo sóc una víctima molt afortunada del bullying, me n'he pogut allunyar, m'he curat, no els he vist mai més, diguéssim. Però vaig pensar, com pot ser que algú li faci tant de mal a una altra persona i creixi sense pensar-hi mai més? Això em va sorprendre moltíssim.
Continua el llibre i diu, he hagut d'anar-ne a buscar d'altres, gairebé 30 anys més tard, per atrevir-me a parlar de mi. I n'he trobat molts, moltes. I amb algun d'ells ja has parlat, no, Marc?
Sí, avui he pogut parlar i avui coneixerem a Islàndia la història de l'Emma.
Em vam començar a ser com petites tonteries que no molesten molt, però són mica a mica et van fent mal. És com una pluja de vidres. Em tancaven al lavabo, m'enganxaven papers als peus, papers a l'esquena. Potser em tiraven les tots pel terra i no ho havia de recollir jo.
Aquest és el principi del relat que ens ha fet l'Emma, una de les persones que surten en aquest llibre.
Que ja em fa plorar només d'escoltar.
Sí, clar, és que...
És que ell demà ha de tornar al col·le, això és lo bèstia, diguéssim. Demà al dematí s'ha d'aixecar al col·le. Això és terrible, jo crec que això no t'ho pots imaginar fins que ho has viscut.
Ara tornem.
Islàndia, amb Albert Ong.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon, qui et truca?
Mi mare em truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta, es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta, sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell, sé on siguis.
Grup Corsa presenta una gran novetat, Olimpia Plus, per la higiene de tota la família. Amb Olimpia Plus, una aigua transparent sense la calç, el clor i la seva olor desagradable, que et deixarà la pell hidratada, sense les freqüents picors o erupcions a després de la dutxa. Una aigua perfecta per les pells atòpiques. Aconsegueix avui un Olimpia Plus, l'únic al mercat programable en català, tan sols amb el requisit de fer el manteniment amb nosaltres. El manteniment no està inclòs en la promoció. El vols de franc? Truca ara. 902-426-427. 902-426-427.
Maset de Lleó. Fils i capes artesanals. Des de 1777. Maset de Lleó.
Directe a casa seva.
Maset de Lleó. Maset de Lleó.
Per la majoria de la gent, això és una pista de pàdel. Si per tu és una sala de reunions, és que ets els nostres. Forma't a EAE, la segona escola de negocis més reputada d'Espanya segons el rànquing Merco 2015. Informa't sobre els nostres màsters i MBA a eae.es. EAE, el lado business de la vida.
La Vanguardia presenta la nova col·lecció de llibres de la Pilarín Vallès. Festes i tradicions de Catalunya.
Una col·lecció única perquè els vostres fills descobreixin les celebracions i costums més emblemàtics de casa nostra. Cada cap de setmana aconsegueix un llibre nou per només 6,35 € amb La Vanguardia. Amb la col·laboració de les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida. I amb el patrocini de Borges.
Bon dia, voldria reservar un creuer. He pensat en una cabina amb vistes a Mykonos, Santorí, Venècia i Portofino. I per descomptat, amb un preu protegit. Pagament en 3 mesos i gratis pel nen.
Ah, un creuer fantàstic!
Si creus en la fantasia, ja és aquí el creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés. Avança la reserva des de només 60 euros. Fins al 10% de l'import del creuer en una targeta regal del Corte Inglés i paga en 3 mesos. Consulta les condicions. Fes realitat el teu creuer fantàstic només a viatges al Corte Inglés.
Islàndia, amb Albert Ong.
I arribem a 8:15. Avui deu començar, avui és dilluns, deu començar la setena setmana d'aquest curs escolar i deu haver, Lolita Bosch, molta gent que ara mateix està patint bullying, assetjament, no?
Moltíssim.
A la classe.
Es calcula que un de cada quatre estudiants catalans el pateixen i un 6% de la gent que el pateix de manera severa. I nosaltres considerem, bueno, la societat considera severa, jo no, jo considero abans, però quan arriba a casos com intents de suïcidi o fugides de casa, coses així. Però un de cada quatre o ho veu, o en fa, o hi participa.
La història de la Lolita queda recollida amb aquest llibre La Ràbia, que ha editat Ara Llibres, i que, a més, no només explica la seva, que va passar fa 30 anys, diguem, sinó que explica molts casos actuals, no?
Sí.
Com el que coneixerem de l'Emma, amb qui ha parlat el Marc Ferragut. El teu cas comença als 14 anys. Canvies d'escola, sí. Canvies de ciutat...
Sí. Bueno, vaig a viure en una ciutat, jo vaig créixer en un poble idíl·lic de l'Empordà, molt a prop de Bàscara, m'ha fet gràcia això que he dit, sí. A l'Ajuntament, és molt propi de l'Empordà fer aquesta mena de coses, i aleshores em vaig traslladar, tota la família ens vam traslladar en una ciutat de províncies, i jo vaig entrar en un...
Que no dius el nom, eh?
No dic el nom, no, perquè no els hi tinc cap rancor, i tampoc vull...
Uh-huh.
Jo mai he volgut... Jo no volia fer aquest llibre. No volia tenir aquest estigma, no volia ser reconeguda pel bullying, tampoc me'n volia amagar, el meu entorn immediat ho sabia, però no vull ser sempre la persona que ha patit bullying, diguéssim, saps? Perquè és un estigma molt incòmode, no? Ara la gent em veu, em pregunta, com estàs? Dic, bé, bé, estic perfecte, estic exactament igual que fa 3 mesos. Però no dic el nom, no els hi tinc cap, de veritat no els hi tinc cap rancor a la gent de la meva edat que em va fer bullying, que en el meu cas van ser 4. Jo vaig arribar a viure en una capital de província, més o menys una ciutat petita, i vaig entrar en un programa especial que no tenia convalidació amb la resta de programes que s'estaven fent a Catalunya ni a l'estat espanyol. Només n'hi havia 2 més, una cada extrem, diguéssim, de la península ibèrica. I aleshores, si entrava, m'hi havia de quedar. El que passa que el programa era molt bo, era un programa especial d'humanitat, jo vaig entrar per mèrits acadèmics, diguéssim, era un programa fantàstic, jo vaig entrar amb molta il·lusió, jo venia d'una escola meravellosa, tenia un mestre Albons, que es deia el senyor Salvador, que li he dedicat totes les tesis que he fet, m'he passat la vida estudiant, i jo estava com molt enamorada, i ho segueixo estant, de l'ensenyament, no? I vaig arribar trista de marxar del meu poble, però bastant il·lusionada de tenir aquesta oportunitat.
I a partir d'aquí què?
El primer dia que vaig entrar, literalment, el 14 de setembre de l'any 1984, 17 de setembre de l'any 1984, recordo un passadís molt llarg, se'm va acostar un professor que es diu Ignasi, que en el llibre surt el seu nom, Ignasi, que avui és mestre d'una escola lliure, i està en actiu, se'm va acostar aquest mestre que es deia Ignasi, i em va dir, tu ets la Lolita Bosch? Sí. Jo em dic Ignasi, et faré la vida impossible. Això és la meva rebuda a l'escola, la primera cosa que em van dir.
Carai.
Sí, carai, va ser la meva... Bueno, jo més que carai vaig pensar, ostres, l'has pifiat, Lolita, hauries d'haver-te anat a un institut a fer una escola, però no em vaig imaginar que aquest senyor seria capaç de tant, diguéssim, no? O sigui, costa molt creure's, i encara avui ens costa molt creure's, que hi ha mestres que solapen i promouen el bullying. Entre altres coses perquè la societat està culpant els mestres.
Però per què aquest senyor et volia fer la vida impossible a tu?
Perquè jo havia entrat allà i jo no formava part del seu grup, diguéssim, no? Érem 3 estudiants nous, la resta d'alumnes havien crescut junts o alguns eren d'aquella zona, jo no, jo era una nouvinguda. Érem l'Anna, el Dani i jo. El Dani, bueno, de l'Anna i del Dani, que érem les 2 persones que rebien bullying amb mi, no ens vam fer amics, no n'he sabut mai més res, els he buscat, no estan a les xarxes ni res. L'Anna es va haver de traslladar en aquesta ciutat perquè tenia una malaltia a l'ull i el seu metge estava allà, cada divendres quan anava a l'oftalmòleg preguntaven on està l'Anna i tota la classe contestava el veterinari, i la meva única defensa era aixecar la mà i dir el metge, i el Dani el feien refregar contra una gosseta del pati, una cosa realment desagradable.
En el teu cas tu encara no compres enciams.
No, jo no compro enciams i si puc no em menjo, perquè a mi el dia 14 de febrer, o sigui, pocs mesos després d'això,
Sant Valentí,
el dia de Sant Valentí, que per mi no tenia cap sentit, jo era una nena de pagès, jo, de pagès i orgullosament de poble, diguéssim, se'n reien molt el fet de que jo, els feia molta gràcia que jo fos de poble, no, és aquesta gent que es pensa que el tetrabric, la llet n'és el tetrabric, diguéssim, i els feia molta gràcia que jo fos de poble, i em deien Laura Ingalls, que per la meva generació té una referència,
Casa de la Pradera, no?
Jo he mirat què farà Laura Ingalls i ha fet campanya pel Bernie Sanders, que dic, bueno, la Laura Ingalls jo...
Ja m'està bé.
Pot passar, doncs, ens assemblem bastant.
Fos del Trump, potser no tant, no?
No, potser diria, bueno, una part... No, però ha fet campanya pel Bernie Sanders, és un activista i tal, és una persona que a mi em cauria bé, probablement. I el 14 de febrer, pocs mesos després, 5 mesos després que jo hagués començat l'escola, el dia dels enamorats va venir un noi que en el llibre surt amb el sobrenom de Eu, que són les dues primeres lletres del seu nom, va venir i em va regalar al davant de tota la classe un enciam i em va dir feliç dia dels enamorats, Lolita. I va treure un enciam pensit de darrere de l'esquena, va fer una reverència, la classe va riure i el mestre li va dir deixa't de brometes. No era l'Ignasi, era un altre mestre.
Clar, això amb 14 anys ara pots pensar, mira, una broma que té més,
bueno,
més bon
no
gust o més mal
gràcia,
gust.
Tampoc.
Però clar, en aquell moment, davant de tota la classe i amb aquests antecedents que deies, clar, jo no he estudiat tant com tu, però periodisme, una cosa que t'ensenyen és a les preguntes bàsiques, no?, que has d'intentar respondre quan t'acostes a un cas, no?
Sí.
Exacte, aquí seria de què et feien, qui t'ho feia, sí, quan t'ho feia, què et feien?
Em feien la vida impossible. O sigui, em feien la vida impossible perquè se'n reien de mi, em feien el buit. El que passa que tu, quan comença, tu no saps què és bullying. Ara sí, perquè hi ha la paraula bullying o assetjament, diguéssim, al centre del debat social, finalment, i per sort. Però quan a l'any 84, com el feien a mi, no. Llavors jo pensava, m'empipen, no els hi caic bé, no. I em feien de tot, em treien de classe perquè no portava Nike, em picaven, em tiraven condons amb aigua als peus quan anava a parlar amb la mestra, escrivien insults de la meva mare a la pissarra, em deixaven tancada al lavabo, feien coses bastant desagradables que m'estimo més.
Qui t'ho feia?
Llavors m'ho feien bàsicament quatre persones, que eren tres nens i una nena, i hi havia aquesta mena d'exèrcit silenciós, i en el llibre els dic exèrcit silenciós, que s'ho mirava, que ara també és un altre col·lectiu que la gent està responsabilitzant dient que facin alguna cosa. No, fa molta por intervenir en un cas així, perquè una de les coses terribles que et passa quan et passa a bullying és que arribes aquell matí a l'escola i dius tant de bo no em toqui a mi, li toqui a l'Anna o al Dani, que és un pensament terrible. Pensa, això és una cosa espantosa, però tothom intenta salvar-se, no?
Aquí no salves de cap manera en el llibre, és a uns personatges que són a totes les classes i que tots els reconeixerem, que són els populars.
Els populars, que eren aquests quatre. De fet, és curiós.
Els populars són els que cauen millor, són
popus,
els líders.
Tu i jo estem en una altra generació. Ara els diuen popus. Ara els diuen popus. És una mica pupa, ja. Però i a la meva època ni tan sols es deien populars. Eren com els xulos, eren els guaperes, uh-huh, i tal. I eren dos, bàsicament, un noi i una noia. Llavors tenien dos com nois que els acompanyaven sempre i aquest exèrcit que els hi reia les gràcies, no?
I els teus pares?
Pobres. Pels meus pares va ser molt dur, primera perquè jo no em podia canviar d'escola, no hi havia manera de que jo pogués demanar un trasllat perquè no era equivalent, i després jo, com el 75% de les víctimes del bullying, vaig explicar una quarta part a casa meva, perquè l'única solució que tens quan estàs rebent bullying, i això ho saben la majoria de les famílies que ho estan patint, que són moltíssimes arreu de Catalunya, és o no dius res i et vas tornant com de pedra, que jo per això li poso la ràbia, perquè entres cada dia a l'escola pensant guanyaré jo, que vol dir sortiré d'aquí viva aquesta tarda i sense que m'hagin vist plorar. L'altra opció que tens és anar a l'escola i dir-ho, que jo vaig intentar parlar amb l'Ignasi, vaig intentar parlar amb un professor que jo recordo amb certa, molt poca, però una mica d'afecte, diguéssim, que li vaig dir que per favor, que m'ho convalidessin, que jo me n'anava, que perdia un curs, que m'era igual. I la tercera opció, que era dir-ho a casa. Qualsevol d'aquests tres camins, excepte el silenci, diguéssim, o sigui, les altres dues possibilitats, l'únic destí possible és que m'assentin a mi amb els meus assetjadors a discutir a veure què ens passa. I això és tan bèstia com si a mi ara sortint d'aquí em violessin, que estic tocant fusta, no em veieu, però estic tocant fusta, sortir, i vingués un mosso i em digués, bueno, ara seràs amb el teu violador i discutireu per què us heu fet això. No? Però tenim la idea de que com que són menors, tenen menys raó, exageren, són coses de nens...
No n'hi ha per tant,
no n'hi ha per tant, tota la vida passat, em fas un gran massa, no et vas vesteixis així, posa't un altre tal, porta't com ells, vesteix-se d'una altra manera, talla't el cabell, no? No els hi donem mai la importància que tenen, i això es manté.
El Xavi Pérez Esquerdon, el coneixeu cada dia a la segona hora, normalment el coneixem per trucades una mica més divertides de la que farem ara. Xavi, bona tarda.
Bona tarda, Albert, bona tarda, Lolita.
Hola, Xavi.
La Lolita em deia, parla amb el Xavi, que el seu cas és molt interessant.
Bueno, i a més el Xavi és un pare exemplar, perquè hi ha molt poca gent que hagi aconseguit el que ha aconseguit el Xavi amb el seu fill.
El teu fill va patir bullying, no, Xavi?
Sí, en dues ocasions. Una quan tenia 6 anys, però a part de totes les coses inimaginables que no us podeu imaginar, jo vaig tenir la sort que el vaig enxampar. I vaig deixar el nen de 6 anys, vaig anar a deixar la nena petita de 4 anys, i quan torno per saludar el nen i dir-li adeu al pati, em trobo en el moment en què l'agressor estava a sobre del meu fill. I llavors vaig dir, què passa aquí? I llavors va ser quan el meu fill va començar a explicar-ho tot, però vomitant, desesperat, amb una cara desencaixada, i dic, i no sabia què passava, ja eren les 9, jo havia d'anar a la ràdio, no sé què passava. Total, que el deixo allà i començo a assessorar-me amb l'Associació Espanyola per a la Prevenció de l'Assetjament Escolar, amb un advocat, amb un psicòleg que treballa per la Generalitat en aquests temes, em vaig assessorar molt i em van dir 4 pautes. I com a pare, si mai algú vol saber què li passa al seu fill, no explicarà mai res, perquè el teu fill no vol que ho pateixis. Llavors no t'ha explicat més, arriba a casa, tot molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Però llavors, quan el psicòleg, per exemple, et diu, mira-li l'agenda i mira què posa els dilluns. Jo agafo l'agenda i començo a llegir. Dilluns, el nen té pan de panxa. Dilluns, el nen té mal de panxa. Dilluns, el nen té mal de panxa. Clar, el dilluns és el pitjor dia de la setmana per aquests nens que pateixen bullying.
Perquè és tornar, em sembla que un dels que parles al llibre, Lolita, t'ho diu, que és tornar a l'escorxador, no?
És tornar a l'escorxador, sí, és que és...
És duríssim, això, eh?
És duríssim.
Sí, home, clar, eczemes, arrencar-se els cabells, vomitar, diarrees, clar, i tot això eren símptomes que passava alguna cosa i no sabies què era. Pensaves que, bueno, potser és un virus o una passa o no sé... Llavors és quan demanes hora amb l'escola, amb la direcció de l'escola, i l'escola no en vol saber res, diu que no és veritat, que no passa res de tot això, que són imaginacions, que els nens exageren, que són coses de nens, és que no pot ser. I llavors, evidentment, el psicòleg va dir, no, és que si l'escola no ho pot reconèixer... Jo volia treballar, perquè, de fet, la feina que fa l'Associació Espanyola per la Prevenció de l'Assetjament Escolar és que ho treballis amb l'escola, i volíem treballar, però, clar, si no ho reconeix l'escola, és impossible.
Clar,
llavors
és que
vas canviar d'escola.
Això, Xavi, tu saps perfectament, és com un mite de que sempre us diuen que el que ha de marxar és l'assetjador, que el teu fill s'ha de quedar, però això és impossible, no, mai se soluciona així, sempre la gent se salva perquè te l'endús al col·le.
Clar, llavors,
quan el treus de l'escola, sí, l'assetjador es converteix en víctima, perquè tothom es fixa en l'agressor, sí. Tothom es fixa en aquell agressor, totes les famílies s'ho diuen, no t'apropis a aquest nen, tot aquest nen acaba a passar a ser la víctima. I el teu fill ja ningú se'n recorda.
Mm-hmm. I el canvies d'escola, va a una altra escola i ho torna a patir?
I ho torna a patir, perquè clar, hi ha gent que té una sensibilitat més aguda que altres, no? Mm. I torna a passar, li torna a passar amb 8 anys, però la primera ocasió era... Sí, bastant física, però era més de deixo aquí tancat o mil coses, però la segona era més agressiva. La segona ocasió, la segona escola, era més agressivitat física. El tiraven del cavall de les escales, era més agressiu, fins que al final em van trucar de l'escola ja per segona vegada de l'hospital, dient que el seu fill estava a l'hospital. Ves, corre o ves cap allà i a veure què passa.
Increïble.
I tot i així, l'escola no ho reconeix.
Clar. Mm-hmm.
Diu que ha estat una caiguda. Però com pot ser que no us n'adoneu? El màxim que va arribar a fer aquesta segona escola va ser portar un magnífic orador que es diu Juanjo Fernández, que va per les escoles fent xerrades sobre el bullying i l'assetjament, i com els pares poden detectar-ho, i com els professors poden detectar-ho, i com els nens companys, que és aquest exèrcit silenciós que explicava la Lolita, què pot arribar a fer, que és sempre explicar-ho, explicar-ho. Però saps què passa amb aquestes xerrades? Que els únics pares que hi van són els que no ho necessiten.
Mm-hmm. Els pares dels assetjadors no hi van, no?
No, exacte.
Que s'ha de dir una cosa, que tampoc ho deuen saber.
En molts casos sí que ho saben.
Sí?
Sí, en molts casos ho saben. Jo no sé en el cas del Xavi, però jo he parlat amb pares assetjadors i en són conscients, diguéssim.
Sí, però passen, eh? Perquè també
passen, passen.
Tu el que no pots fer és parlar directament, si no ho ha de fer l'escola o un interventor, i ho saben, però passen. O sigui, passen olímpicament. Així que l'hem portat a una tercera escola.
Clar, en aquesta digues.
I en aquesta tercera escola m'han adonat d'un altre sistema que tenen, que és bastant... Bueno, hi ha moltes coses, però segueixen el protocol, però un dels errors que tenen moltes escoles és que el moment més perillós de tot és quan estan o al menjador o al pati. I el menjador i el pati contracten monitors. Monitors que o bé estan mirant el mòbil o xerren entre ells, o simplement, encara que facin bé la seva feina, no saben quin nen és, de quin curs fa, quina classe va, amb qui es relaciona, qui es porta millor que l'altre. Llavors, en aquesta escola on estic, els que estan vigilant tant el menjador com el pati són els professors, que van per torns. Avui li toca al professor, a tu toca els dilluns, a mi em tocarà dimarts, a un altre professor li tocarà els dimecres, però aquell professor que és qui tracta els alumnes, que els veu cada dia, que sap qui són, quins problemes tenen, què expliquen, saps?
Ells ja
tenen un vincle més important.
Xavi, moltes gràcies.
A tu, Albert.
Una abraçada.
Una abraçada,
Xavi. Gràcies al Xavi Pérez Esquerdo, que ens explicava aquest testimoni amb el seu fill. Aquí hi ha una cosa que jo li volia preguntar al Xavi, també t'ho trasllado a tu, Lolita, que és el per què, no? Que és una altra d'aquestes preguntes que jo deia abans.
Hi ha una explicació, sí. No, la tercera però, W que et faltava.
Exacte. No, però una explicació que suposo que deu ser perquè tu deus estar a l'escola patint bullying i deus pensar, per què a mi?
No. Mira, jo he treballat molts anys amb moltes víctimes de la violència en molts països del món, de crueltat extrema, de familiars de desapareguts a Mèxic, mutilats, noies rescatades de la trata, o sigui, heavy, diguéssim. I la majoria de les víctimes que he conegut, segrestats, amenaçats, periodistes, familiars de periodistes assassinats, estableixen un vincle amb el seu assetjador, perquè volen saber per què li han fet. Excepte que jo hagi descobert fins ara, i porto 20 anys treballant amb víctimes, les víctimes del bullying. A mi, per què em van fer bullying? Porto 30 anys dient que és una pregunta que li haurien de fer amb ells. Jo no ho sé per què em van fer bullying, però a part és que m'és igual. I aleshores m'és absolutament igual. O sigui, jo el dia 2 que de sobte vaig pensar, estàs perduda, perquè d'aquí no sortiràs sana, no? M'era igual, perquè no és que t'ho faci un en concret, no? És que t'ho fa un grup de gent. I t'és igual que t'ho faci un o que t'ho faci l'altre, que t'ho faci l'Eu, que t'ho faci el Gau, que t'ho faci l'Amor. Això és igual perquè la cosa és que t'ho fan. I mai, mai cap víctima del bullying. Jo he entrevistat una 60, 70, i des que he fet el llibre faig mediacions, vaig a fer xerrades a les escoles, tal. Mai ningú es pregunta per què m'ho estan fent a mi, sinó quants dies em falten.
Marc, anem a conèixer una mica més ampliada aquesta història que ens avançaves abans.
L'Emma té 15 anys, hi ha patit bullying a diferents nivells des de tercer de primària, és a dir, en total han estat uns 8 anys de la seva vida que ha patit assetjament escolar. Al principi eren petits incidents i ell ho explicava als professors, però els professors com reaccionaven?
Em van començar a ser com petites tonteries que no molesten molt, però són mica a mica et van fent mal. És com una pluja de vidres. Em tancaven al lavabo, m'enganxaven papers als peus, papers a l'esquena, potser em tiraven les tots pel terra i no ho havia de recollir jo. Els professors majoritàriament deien, ja saps que no, que hi ha nens que no es porten bé i tal, tu fes com si no existissin. Si fas com si no existissin, al final no et faran res. Però això m'ho deien tots els profes, però a la pràctica jo no els hi feia cas, però ells sí que me'l feien a mi.
Per cert que Emma és una inicial del seu nom, evidentment hem volgut mantenir la seva privacitat amb la mateixa inicial que en parla la Lolita al seu llibre. Això que ens explicava l'Emma era sobretot a primària. A l'escola es ficaven amb ell perquè sempre responia preguntes a classe i treia bones notes, però a l'institut ell es va adonar que li agradaven els nois, és a dir, es va adonar que era homosexual i els seus companys de classe se'n van assabentar. Es van fixar en això i va continuar l'assetjament. De fet, va empitjorar. I l'Emma va decidir que la millor manera que el deixessin en pau, això després d'anys d'assetjament, era assemblar-se al màxim a la resta d'alumnes.
Vaig haver de canviar la meva com vestia per portar roba de marca, gastant uns diners bastant increïbles en roba que no tinc i tal, per ser com un nen normal. a 5 cometes, normal, perquè això de normal té moltes coses, però bueno, vaig deixar de banda tot el que a mi m'agradava i vaig ser com ells, però va arribar un punt que deia que vaig pensar que aquest no era jo i que havia de tornar a mi mateix.
En el moment que va canviar de roba i d'alguns hàbits el van deixar estar i diu que a poc ara torna a fer el que li agrada, però encara ha de conviure a classe amb els alumnes que li feien bullying.
La relació entre aquestes persones és complicada perquè ells fan la seva vida normal, però jo els veig a vegades i m'imagino el que em van fer fa un any i fa dos i el que em deien fa un any i fa dos. I jo intento ser simpàtic amb ells, però és que em comencen a parlar una mica amb aquest to que tenien fa dos anys i ja doncs els deixo de parlar i tal. Jo crec que aquests nois potser ho feien més aviat com una diversió que no pas més com una cosa constant tota l'estona, i el que per ells era una broma un dia, però també a mi m'havien de sumar una broma d'una altra, el que per ells era una broma d'un dia, per mi se'm feia molt dur, i jo crec que ells encara no ho han acabat d'entendre.
M'ha dit que ara està millor, ha trobat amics amb qui es troba molt a gust, que els ha conegut aquest curs, però té ganes de marxar de l'institut igualment, i ho podrà fer a finals d'aquest curs, quan acabi quart d'ESO. Està molt il·lusionat de marxar a un altre centre i una altra ciutat per començar de nou. Precisament sent ell mateix.
Ens escriuen molts oients, per exemple la Lili Mateu diu: soc monitora, conec els nens, he fet cursos de detecció de bullying, demano respecte per la meva feina. També en parla el David Guera, diu: la meva cosina i la meva mare són monitores i la seva implicació i coneixement dels nens amb els quals treballen és total. A banda d'ells, també ens escriuen moltes persones que han patit bullying. La Clara, per exemple, diu: estic contenta que se'n parli perquè jo també l'he patit. En Marcel, molt identificat amb la Lolita: jo dels 10 als 15 anys vaig patir bullying, ho he superat i em puc considerar feliç dintre de tot, però estic segur que si no l'hagués patit no tindria la timidesa i la inseguretat que tinc ara quan parlo amb algú cara a cara. La Míriam Díaz, la companya del versió RAC1, diu: he estat víctima de bullying i ells mai l'han reconegut com a tal, els seus assetjadors. Diu: però el reconec jo, en canvi, amb mi cada dia, 25 anys després. En Jaume: m'hi veig retratat al 100% en tot. No vaig als sopars, tot i que sí que és als grups de WhatsApps dels exalumnes del col·le, i diu que sembla mentida que no se n'adonin del que feien. Eren pocs, amb la complicitat de la resta. Escola de fills de polítics i artistes que mai devien saber què feien els seus fills, com mai ho van saber els meus pares. Ell no ho va explicar.
Jo faig que no amb el cap, ho veus o no? Tota
sí,
l'estona.
Sí, sí.
Perquè hi ha una cosa que a mi em sorprèn molt, o sigui, hi ha monitores extraordinàries i està molt bé que truquin per dir: escolta, no és cosa nostra. Però el que passa amb el bullying és que com que els hi passa a gent que no té dret al vot i per tant no són ciutadans ni ciutadanes en ple dret, és gent que depèn d'un altre, no? I aleshores, primera, la societat té permís per desacreditar-los constantment, i als grans, que ens costa molt entendre que vivim en una societat que solapa una violència dia rere dia, per una persona de 14 anys és dia rere dia, o sigui, ho escrius, ho marques amb un calendari, tatxes els dies que et falten, comptes les hores que falten de setmana i tal. El que anem fent és anar dient: no, això no són els monitors, són els mestres. Els mestres diuen: no, això són les famílies. I les famílies diuen: no, això són els polítics. I els polítics diuen: no, això són la mare dels assetjadors. Jo dic: no, si un col·lectiu, el que sigui, o sigui, hi ha mestres boníssims, monitores boníssimes, polítics que ho fan, que intenten fer coses contra el bullying, no massa, és la veritat, però si hi ha un col·lectiu, si un de cada quatre estudiants de Catalunya està passant per una situació de bullying, evidentment nosaltres, com a adults, hauríem de fer-nos encàrrec. I això, jo que sóc mare, és una cosa que fem de manera natural. O sigui, si la meva filla de 7 anys ve i em diu: a la meva amiga li ha passat no sé què, jo en parlo i li explico, perquè nosaltres, sense arribar a la tribu, diguéssim, però tenim com la manera, tenim una manera natural de fer, de cuidar la mainada, si la tenim a prop. Nosaltres vigilaríem, com diu l'alcalde, a mi em fa molta il·lusió, la Sam, la mainada forma part de la nostra societat i la societat de manera natural la cuida, excepte amb el bullying. Ens anem passant la responsabilitat un amb els altres, i això vol dir que demà aquest nen que es diu Marcel, que té 15 anys i que és tímid i tal, ha de tornar al col·le i dir: bueno, almenys algú ha sortit a la ràdio i ha dit que jo no estic tan malament. Però els adults haurien de fer un peron i dir: escolta, no pot ser que ens anem tirant les pilotes els uns als altres. Si hi ha bullying, és responsabilitat dels adults. No és ni que un adolescent hagi de cuidar un altre adolescent, ni que uns hagin de denunciar ningú, ni que els nens tinguin i les nenes tinguin la sensació d'estar creixent en un estat policial, de que s'han de vigilar perquè estan en risc. Jo deixo la meva filla cada dia a l'escola pensant que no té per què defensar-se de ningú, sinó no li duria, diguéssim.
La ràbia, Lolita Bosch, aquest llibre que acaba de publicar i que és molt, 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 molt interessant, no només pel tema que tracta, que també, sinó també per la manera en què està escrit, com ens té acostumant sempre la Lolita. Un plaer que hagis vingut.
Moltíssimes gràcies.
I gràcies també a tots els oients que hi han participat d'alguna manera en aquest tema, perquè estic segur que avui molta gent s'hi haurà sentit reflectida, o bé perquè ho està passant ara, o bé perquè ho va passar fa uns quants anys.
Jo, si algú que ho està passant ara necessita ajuda, el meu correu és lolitabosch@gmail.com.
lolitabosch@gmail.com. Gràcies, Lolita. Tornem de seguida amb el Sergi Mas.